és el matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, d'ambient plenament de tardor. La temperatura ja no és tan baixa com a inicis d'aquesta setmana, però caldrà seguir abrigant-se de bon matí i a final del dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Fa uns anys, concretament en maig del 2011, una formació política es presentava amb l'eslògan «Primers de casa» durant les eleccions municipals d'aquell moment. Tot i el caire xenòfob de la frase, potser en podríem dir, potser ens podríem parar a pensar què cal fer amb les tradicions. Cada any, en aquestes dates, sempre sorgeix el mateix debat. Sí que el mantenir la castanyada o adaptar la celebració americana de la nit de Halloween. Sembla un déjà vu, cada any pensant en el mateix, però la realitat és que el dubte segueix existint. Quan jo anava a l'escola, el dia 31 d'octubre, sempre ens ajuntàvem tots els estudiants de l'institut al pati central. Allà, cada mestre repartia dos panellets i cinc castanyes per a cada un de nosaltres. Era un moment únic perquè centenars d'alumnes de tots els cursos compartíem aquella última tarda d'octubre i parlàvem de les coses que qualsevol nen de primària parlava durant aquella època. Ara és diferent, ni castanyes ni panellets. Ara els companys de classe de la meva germana i ella també només volen gaudir del Halloween. De fet, la tradició de l'escola de passar la tarda al pati central ja no es celebra. Quan et passeges pels carrers, els aparadors deixen de tenir el típic maniquí vestit de castanyera com fins fa uns anys. Ara només trobes esquelets i mòmies, que a vegades fan més riure que por. És cert que fa gairebé 8 anys, quan el partit polític de Josep Anglada dictaminava primers de casa, ho deien un to racista. Però potser caldria preguntar-nos si seria millor posar primer les tradicions de casa abans d'adaptar una festa completament americana. Són les 8:02, esteu escoltant Supermatí de Ràdio Capital, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I comencem perquè tenim moltes notícies. Avui sabrem què explica la Fiscalia, perquè, segons sabem, la Fiscalia explica que acusarà Dolors Bassa i la resta de presos polítics. Dani Cortés, bon dia.
Bon dia. Maria José Sagarra, la fiscal en cap de l'Estat, probablement els acusi de rebel·lió, però oficialment encara no se sap res, tot i que alguns mitjans ho han avançat. Si fos cert, això voldria dir que les pressions dels partits independentistes al govern espanyol no han tingut l'efecte esperat.
I a partir de la setmana que ve, a partir d'avui al vespre, la trobada setmanal en suport a Dolors Bassa al centre penitenciari de Figueres es farà els divendres, tal com han anunciat els CDRs que la coordinen. Manel Magrinyà.
Hi ha canvi de dia de la concentració davant la presó del Puig de les Basses i ara el suport de Dolors Bassa es trasllada els divendres.
Fa pocs dies, arrel de l'entrevista amb el cap de l'oposició de la Bisbal, el socialista Òscar Aparicio, esmentava amb l'aigua com un dels conflictes oberts al municipi des de feia força temps. Doncs bé, sembla que alguna cosa s'ha mogut des de llavors. Bon dia, Manel.
Bon dia. Doncs sí, sembla que la Bisbal, govern i oposició acosten posicions sobre l'aigua.
Passem a la votació. Vots favorables, abstencions, vots en contra. La proposta s'aprova per 16 vots a favor i un vot en contra.
Un vot majoritari a favor de la moció d'independència per la Bisbal PSC que demanava la integració del municipi a l'Associació de Municipis per l'Aigua Pública.
I no marxem de la Bisbal, ja que dissabte passat la policia local, actuant conjuntament amb els Mossos, van realitzar un servei que va culminar amb dues detencions. Bon dia de nou, Manel.
Bon dia. El cap de setmana passat es va produir la detenció de dues persones acusades d'un delicte de robatori en força a la deixereria municipal de la Bisbal.
I l'Ajuntament de Sant Feliu porta al jutjat contenciós la resolució sobre el preu d'una expropiació d'un terreny del passeig de Rius i Calvet. Va passar aquest dimarts. Per què? Ens ho explica Helena Santín. Bon dia.
Bon dia, Gerard. L'Ajuntament està en contra de la resolució del jurat d'expropiació perquè creu marca un preu excessiu. Els problemes van començar quan l'Ajuntament i els propietaris no es posaven d'acord. El jurat d'expropiació va avaluar el cas. Va determinar l'expropiació en 125.000 euros. Això l'Ajuntament ho considera massa elevat. Per això ha portat la decisió del jurat a la via contenciosa administrativa. La superfície expropiada es troba al pati de la finca del número 3 del carrer de la Torre.
I Neguita, Palamós, Calonge i Sant Antoni i Vall-llobrega.
Supermatí.
El neguit ve perquè el nou contracte del transport públic que volen fer plegats podria tenir un cost molt més elevat del que esperaven. Pedro Ruiz, bon dia.
Mentre els consistoris continuen treballant en el nou contracte, que no es podrà licitar fins al 3 de juny del 2019, la Generalitat podria decidir que el lot del servei quedés separat en dos contractes, de manera que la despesa seria doble. Mentrestant, el servei vigent es mantindrà fins que no se n'adjudiqui un de nou.
I comença el desmuntatge previ a l'enderroc del Magic Park. Laia Bodro, bon dia.
Bon dia. L'emblemàtic espai de Platja d'Aro, que va tancar fa un any, ja ha començat a desmuntar-se. Els nous propietaris estan a l'espera dels permisos per a poder retirar l'uralita que queda a la construcció.
A Begur ja està tot a punt per la nit dels amants del cinema 2018. Judit Saez, bon dia.
Bon dia. La temporada començarà avui dia 2 amb la projecció de First Man, una pel·lícula dirigida per Damien Chazelle, a les 10 de la nit. Es farà al cinema de Casino Cultural de la Vila, com a les edicions anteriors.
I anem amb l'activitat cultural d'avui al Baix Empordà, perquè passa per Castell d'Aro, on hi podreu trobar a veure l'exposició pictòrica de Joan Raset. Bon dia, Martí Seguer.
Bon dia. Avui us proposem una visita al Castell de Benadormiens, on hi trobareu l'exposició del pintor català Joan Raset i també una exposició d'escultures de l'arquitecte italià Vincenzo Carminati.
És moment de conèixer quin temps ens espera per avui i els propers dies. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia. La setmana finalitza amb una jornada amb cel mig ennuvolat, en la qual hi haurà més estones de sol i clarianes al matí, amb intervals de núvols que seran estones més compactes al final del dia. Avui la temperatura no presentarà gaires canvis respecte a ahir i tindrem valors propis de la tardor. El termòmetre oscil·larà entre els 6 graus de mínima i els 16 de temperatura màxima. A partir de la tarda i fins al matí de dissabte, el vent bufarà de component nord, amb alguna ratxa que pot ser més forta a la zona litoral de la comarca. De cares al cap de setmana, tindrem en general bon temps, amb nuvolositat que pot ser més o menys compacta, sobretot el diumenge.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I comencem amb l'informatiu. Avui es viurà un nou episodi important en tot el procés judicial de l'1 d'octubre i la declaració d'independència. La fiscal general de l'Estat, Maria José Segarra, informarà avui de quines acusacions manté contra els presos polítics, entre els quals hi ha la torruallenca Dolors Bassa. Segons informen diversos mitjans com TV3, no hi haurà sorpreses i els acusats i els acusarà de rebel·lió.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com. Registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
Dani Cortés, bon dia.
Sí, això sí, amb una puntualització, que és que no hi va haver ni armes ni combat, cosa que el Codi Penal reconeix com un agreujant. Tot i això, les penes de presó segueixen sent molt altes. Van des dels 5 o 10 anys pels participants de la rebel·lió fins als 15 o 25 pels caps o comandaments. I enmig hi ha els comandaments subalterns, i per ells es preveu una presó d'entre 10 i 15 anys. Cal veure en quin d'aquests punts situarà Maria José Segarra, la fiscal en cap de l'Estat, a Dolors Bassa. Segarra, que va ser nomenada pel PSOE després de la moció de censura contra Mariano Rajoy, sembla que no ha cedit a les demandes dels partits independentistes que demanaven al govern espanyol un gest de la Fiscalia abans de donar suport als pressupostos. A més, Gerard, també avui l'advocacia de l'Estat explicarà les seves acusacions i, segons les mateixes informacions, demanarà penes per sedició i malversació i no per rebel·lió.
Això arriba el dia que fa un any que van empresonar Dolors Bassa per primera vegada. En aquell moment va entrar a una presó de Madrid, com la resta de govern que no es va exiliar. A Brussel·les, així explicàvem el moment a Ràdio Capital el novembre del 2017.
La torruellenca Dolors Bassa, consellera de Treball i Afers Socials, passa la primera nit a la presó. La jutgessa Carmen Lamela va decretar ahir presó provisional per Bassa i la resta de membres del govern que van declarar l'Audiència Nacional.
I el 4 de desembre va sortir en llibertat després que la causa passés de l'Audiència Nacional al Tribunal Suprem. Va ser la cap de llista de Girona Esquerra Republicana a les eleccions del 21 de desembre de 2017.
Sí, però un dia després d'abandonar el seu escó al Parlament, el 23 de març de 2018 va tornar a Madrid, citada pel jutge instructor Pablo Llarena, que en va ordenar l'ingrés immediat a presó. El jutge considerava que hi havia risc de reiteració delictiva i de fuga. El 4 de juliol d'aquest any va ser traslladada a la presó de Puig de les Basses, a Figueres, després del seu processament en ferm per rebel·lió.
I per recordar l'aniversari del primer empresonament dels presos polítics, partits i entitats independentistes han convocat concentracions davant de les presons a les 8 del vespre. Serà el primer divendres de mobilitzacions a Puig de les Basses i hi haurà moltes persones que han decidit desplaçar-se cada setmana els dimarts a la presó figuerenca per tal de transmetre-li tot l'escalf possible a la torroellenca Dolors Bassa. Doncs bé, a partir d'ara la cita es farà els divendres. És així, Manel Magrinyà?
La iniciativa la van impulsar a finals de juliol el CDR d'Empordà, Vallespí i Figueres i va resultar tot un èxit popular, fins al punt que centenars de persones han anat reclamant cada dimarts l'alliberament de Dolors Bassa. Fins al punt que des de llavors centenars de persones han anat reclamant cada dimarts l'alliberament de Dolors Bassa. Ara, amb el canvi als divendres, es vol facilitar la continuïtat de la mobilització de cares a l'hivern i les condicions meteorològiques menys favorables. Per això, s'ha decidit traslladar el dia de la trobada als divendres en lloc dels dimarts, com es feia fins ara. L'esquema serà el mateix, sopar popular i fressa, amb tota mena d'estris que es tinguin a mà, per tal de que arribi a l'exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies empresonada.
I anem un moment a publicitat.
El número 1 en tecnologia és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites, ho tenim al millor preu que pots trobar i perquè som molt a prop teu. Telefonia, informàtica, imatge i so, televisió, gaming... Tota i al millor preu. A Grup Carrera, al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós, a l'Avinguda Catalunya 13.
I la polèmica pel contracte de transport públic que volen fer plegats Palamós, Calonge i Sant Antoni i Vall-llobrega es manté. Ara el contracte podria tenir un import que dobla la xifra prevista i està en mans de la Generalitat de Catalunya. Què més en sabem, Pedro Ruiz?
Primerament, com a novetat, el servei vigent es podrà mantenir fins que s'adjudiqui el nou contracte. Per altra banda, aquest no entrarà en procés de licitació fins al proper 3 de juny del 2019. A més, s'afegeix la incertesa que genera el fet que no se sap si es podrà licitar en un únic contracte o bé en dos. Aquesta darrera determinació l'haurà de prendre la Generalitat de Catalunya, que haurà de decidir si deixa que la línia de transport permeti que els autobusos puguin anar d'un municipi a un altre. Si l'administració s'inclina per no permetre-ho, segurament el cost del servei es veuria doblat. En aquesta línia convé ressaltar que el contracte que preveu tirar endavant la Mancomunitat és d'una durada de 7 anys amb un cost anual d'uns 300.000 euros. Mentrestant, des dels consistoris se segueixen preparant les condicions que inclouran aquest nou contracte.
L'Ajuntament de Sant Feliu porta al jutjat contenciós la resolució sobre el preu d'una expropiació del passeig Rius de Calvet.
Supermatí a Ràdio Capital.
Creu que el valor fixat pel jurat d'expropiació és excessiu. El jurat va haver d'intervenir perquè l'Ajuntament i els propietaris no es posaven d'acord. I fins al dimarts va passar el dimarts. Helena Santí.
L'Ajuntament està en contra de la resolució del jurat d'expropiació perquè creu que fixa un preu excessiu. Els problemes van començar quan l'Ajuntament i els propietaris no es posaven d'acord. El jurat va intervenir i va determinar l'expropiació en 125.000 euros. Això l'Ajuntament ho considera massa elevat. Per això ha portat aquesta decisió a la via contenciosa administrativa. L'Ajuntament argumenta que, ja que el terreny no és edificable, s'ha de descomptar un 40% del valor total. La superfície expropiada es troba al número 2 del carrer de la Torre. En concret, és el pati de la finca, que està tapiada i dona al passeig Rius i Calvet en un dels seus angles. Quan acabin les obres del passeig, aquest espai acollirà l'escultura coneguda com la Pepita. Al març d'aquest any, aquesta escultura es va retirar de l'antic emplaçament, la plaça Ferran Agulló. Ara l'estan restaurant perquè, quan acabin les obres, col·locar-la al lloc de l'expropiació.
Entre segons i un quart de nou. I, com dèiem en els titulars, sembla que alguna cosa es mou a la Bisbal en relació al tan repetit problema de l'aigua. Dimarts passat, el plenari va votar majoritàriament a favor de la integració del municipi en l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública. Van ser 16 vots a favor i un en contra del regidor Xavier Dilmer. A la Bisbal i en Manel Magrinyà. Bon dia, Manel.
Bon dia. Efectivament, alguna cosa es mou a la capital del Baix Empordà i sembla que comença a desbloquejar-se una situació força anòmala que, segons l'oposició, estava motivada per la falta d'entesa entre els tres grups que governen l'Ajuntament: Esquerra Republicana, CUP i Iniciativa Verd. L'AMAP és una associació constituïda, entre d'altres, pels municipis de Barcelona, Badalona i Girona i té com a objectiu principal promoure la gestió pública de l'aigua, així com donar suport a tots aquells municipis que vulguin adoptar aquest model de gestió pública. La reconsideració del tema per part de l'equip de govern i la subsegüent aprovació de la moció del PSC a l'hora d'integrar la Bisbal a l'Associació de Municipis per l'Aigua Pública, amb una majoria tan acaparadora, sembla representar un pas endavant per resoldre la situació. En aquest sentit, tot i que no pressuposa cap compromís ferm dels grups municipals sobre el model de gestió futura de l'aigua de la Bisbal, sí que sembla un punt d'inflexió important que podria permetre la sortida dialogada d'un atzucac que els darrers temps ha condicionat en bona mesura la política municipal bisbalenca. Òscar Aparicio, líder del grup municipal Independents per la Bisbal, PSC.
En aquests moments en què la nostra ciutat el contacte amb Sòria per l'abastament d'aigua s'ha declarat nul i que, per tant, existeix una possibilitat real de prestar-ho de forma directa, creiem que és una oportunitat única que cal aprofitar per donar una millor qualitat a un servei essencial pels tots els nostres conciutadans. El nostre grup sempre s'ha mostrat partidari de municipalitzar el servei d'aigua, però com sabem que els grups de govern tenen dubtes, creiem que seria molt positiu adherir-nos a aquesta associació de municipis que ja han fet el pas per recuperar la gestió directa, per tal que ens puguin ajudar a esvair els dubtes que alguns grups municipals tenen respecte a aquesta gestió directa.
Seria, en definitiva, la clau de volta que permetria deslliurar el proper govern municipal d'una molesta pedra o sabata i la superació d'una de les rèmores que, conjuntament amb la incertesa que plana sobre l'edifici de la Biblioteca Central Comarcal, ha llastrat els dos darrers governs que ha tingut la ciutat.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Carles Motes va aprofitar la
visita de Sant Antoni i ha donat llum verda definitiva al projecte.
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Taronja comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
I dos detinguts Seguim amb les notícies perquè tenim dos detinguts infraganti per la policia local de la Bisbal i els Mossos d'Esquadra d'aquesta comissaria, després de cometre presumptament un robatori a la deixalleria municipal. Ens ho explica en Manel Magrinyà.
Així és. L'actuació policial es va iniciar sobre les 12:10 de la nit del dia 27 d'octubre, quan una patrulla de la policia local va detectar una furgoneta estacionada al cantó de la deixalleria. Durant la inspecció pels voltants, es van trobar indicis d'entrada d'alguna persona a l'interior de la deixalleria i es va demanar recolzament a Mossos d'Esquadra. Immediatament, una patrulla d'aquests cos es va personar al lloc. Poc després, es van localitzar dos individus quan sortien de l'interior saltant una tanca perimetral i es va comprovar com a l'interior de la furgoneta hi havia diversos objectes sostrets de la deixalleria, per la qual cosa es va procedir a la detenció de les dues persones de 38 i 28 anys respectivament, veïns de Girona.
I ja han començat els treballs previs a l'enderroc del mític parc d'atraccions de Platja d'Aro, Magic Park. L'11 de setembre del 2013 va tancar les portes definitivament després de 43 anys. La família Xofré, propietària des de la seva obertura, va vendre l'espai a un grup capital amb un grup amb capital gironí, Laia Boldro.
El grup està en converses amb l'Ajuntament per a decidir els usos que tindrà la nova construcció. En declaracions al Diari de Girona, Josep Maria Soler, regidor d'Urbanisme de Castell-Platja d'Aro, va afirmar que hi haurà un hotel, pàrquing i diversos locals comercials. Abans de començar a construir el nou espai, s'ha d'enderrocar l'antic parc i ja s'han començat els treballs previs. De moment, s'han retirat els lavabos, les instal·lacions elèctriques i s'han fet diferents treballs interiors, necessaris per a l'enderroc. El grup propietari està pendent dels permisos necessaris per a retirar l'uralita que encara hi ha a la construcció. L'Ajuntament va mostrar interès, des d'un bon inici, per a la nòria del parc. La sínia és un emblema per al municipi i per aquest motiu es vol preservar. La família Xufré la va cedir l'Ajuntament, que va decidir col·locar-la en una zona verda pròxima al Màgic Parc. Per a fer-ho, s'ha de desmuntar i tornar a muntar el nou espai. El trasllat, però, suposa una gran inversió per a l'Ajuntament. Per aquest motiu, s'estan plantejant buscar noves alternatives més econòmiques.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Guixos, Carles Motes va aprofitar la
visita. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha donat llum verda definitiva al projecte.
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonge comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
I a Begur ja està tot preparat per acollir un any més la nit dels amants del cinema 2018. La temporada comença avui amb la projecció de First Man, del director Damien Chazelle. Judit Saez, bon dia.
Avui toca parlar d'ells, dels que han passat per aquesta vida com nosaltres i quan han tingut la feina feta se n'han anat. Quin misteri aquest... Avui toca parlar d'ells, dels que han passat per aquesta vida.
Exacte, la iniciativa segueix amb la mateixa dinàmica que les temporades anteriors. El primer divendres de cada mes es projectaran pel·lícules al cinema del Casino Cultural del municipi. L'objectiu és oferir als begurencs i begurenques un cinema de qualitat, promoure el sector cinematogràfic i així estimular la reflexió i la capacitat crítica dels espectadors. First Man és, doncs, el primer film que inaugura la temporada i és una de les pel·lícules que més expectació ha tingut durant aquest últim any a escala mundial. Ja que el director Chazelle i el protagonista Ryan Gosling tornaven a treballar junts després de La La Land. Tanmateix, l'obra tracta d'un esdeveniment real. En concret, està basat en l'obra de James R. Hansen, la qual relata la vida de l'astronauta Neil Armstrong i la missió espacial Apollo 11. Així, doncs, es projectarà a les 10 de la nit al mateix cinema del Casino Cultura. A més de la xerrada col·loqui, que ja és una tradició en aquest acte, enguany a càrrec del periodista Josep Martinoi. Aquest any, però, hi ha diferències respecte a la temporada passada, i és que l'àrea de cultura de l'Ajuntament que organitza aquest esdeveniment ha decidit que la nit dels amants del cinema no es complementi amb el cicle de grans directors.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I anem amb el comentari de la Lola Puig.
Avui toca parlar d'ells, dels que han passat per aquesta vida com nosaltres i quan han tingut la feina feta se n'han anat. Quin misteri aquest de l'amor. No ens havien dit que som eterns? Estem de celebració. Celebrem que l'amor forma part de la vida. Si no hi ha vida, no hi ha amor. I si no hi ha amor, no hi pot haver vida. O sigui que quan vam triar viure aquesta vida, també vam triar morir-la. Per què no l'acceptem i l'integrem? Aquí, aquesta festa la celebrem amb una bona castanyada vora el foc. Gaudint de l'escalfor de les flames i del cercle que formem la colla de la trobada. A més de castanyes, es mengen moniatos blancs, grocs, taronges, roses i liles, fets també al caliu i acompanyats d'un bon moscatell de la terra. Ah, i els panellets, com a símbol de les ofrenes que es feien antigament a les tombes dels difunts. Bona ocasió aquesta per trobar-nos amb la família, veïns, companys o amics, per recordar i agrair els aprenentatges rebuts d'aquestes ànimes que no veiem però que és possible que també se sentin a fer la castanyada. Compte, no quedeu sense castanyes, eh? Els celtes, el dia d'avui, celebraven el naixement del període de foscor, el Samhain. Ells seguien molt els cicles de la natura. La tardor és temps d'amor natural. Ja ho hem collit tot, l'herba s'asseca, camps en repòs, arbres que es despullen. El nostre cos ens demana recolliment, introspecció i quietud. Molt bona castanyada.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I en plena ebullició electoral saludem en Marc Garrafort. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Supermatí a Ràdio Capital.
En Marc serà confluirà la candidatura de Palamós, ara Palamós, que uneix Demòcrates de Catalunya i la plataforma Palamós Futur. Aquesta darrera està encapçalada per Marc Garrafort, que serà qui liderarà la llista de la nou nata ara Palamós. Amb quin objectiu neix ara Palamós?
Bé, bon dia. L'objectiu d'ara Palamós essencialment és parlar dels assumptes que realment afecten els palamosins i les palamosines a tots els nivells, el nivell social, el nivell cultural, el nivell comercial, el nivell d'infraestructures, el nivell de mobilitat, el nivell industrial, etc, etc, etc. Creiem des d'ara Palamós que hi ha molts assumptes pendents, molts reptes pendents que no s'han enfocat ni afrontat de la manera més eficient o efectiva possible, i d'aquí neix ara Palamós amb ganes de començar doncs a parlar de les coses que realment afecten en aquests moments, d'aquí el nom d'ara Palamós.
Per exemple, quins són els temes que més voleu enfocar-vos?
Jo sempre dic que Palamós és com aquell restaurant que té una excepcional matèria prima, però no sempre ha tingut els millors cuiners. A partir d'aquí, des d'ara Palamós, el que considerem és que hi ha una sèrie de reptes, com deia abans, pendents, com pot ser doncs, el tema de la mobilitat, com pot ser, per exemple, el tema dels aparcaments en el poble. L'accés a Palamós ha de ser molt més efectiu, ha de ser molt fàcil. Després també tenim tota una façana marítima que requereix, diríem, d'uns aspectes renovadors que fa molts i molts anys doncs, que es van procrastinant, és a dir, deixant per l'any que ve i l'altre i la propera legislatura i seguint aquella política que no és la més efectiva de qui li passa any empeny. I també, a part d'això, doncs, hi ha una sèrie de reptes a nivell comercial, de més suport doncs, al teixit emprenedor del poble. Hi ha una sèrie de reptes culturals, educatius, socials, fins i tot sanitaris, que el poble ja no pot esperar més afrontar-los.
I els edificis de la Pineda d'en Gori és un dels reptes d'ara Palamós, per exemple?
Els edificis de la Pineda d'en Gori és quelcom que malauradament no s'ha gestionat de la millor manera possible, com moltes altres coses, i que, evidentment, si l'Ajuntament de Palamós volgués aturar aquesta urbanització d'una part del poble, doncs hauria de recórrer al talonari, a la política del talonari, que hipotecaria el poble de Palamós. Aquí hi ha hagut diverses administracions que no han sabut explicar bé les coses, probablement tampoc han negociat de la millor manera possible amb els promotors, que molt lliurement i legítimament doncs, han intentat o tiren endavant aquesta proposta urbanística, i la realitat és la que és. El que no farem és promeses que seran incomplertes, com alguns han fet, perquè no disposem, l'Ajuntament en aquests moments, de les quantitats de diners que són realment importants per fer front a una possible desurbanització, diguem-ho d'aquesta manera, de la Pineda d'en Gori.
Has comentat que hi ha promeses que no s'han acabat de complir, clar. Quines d'elles, per exemple?
Home, si mirem el nostre entorn més immediat, veiem doncs, que tant Palafrugell com Sant Feliu de Guíxols doncs, compten amb un territori. Si veiem, per exemple, doncs, altres entorns més o menys immediats, doncs veurem que la façana marítima de Palamós, que és molt important, i malgrat com està ara, doncs, molt vella, doncs vella vull dir en ve alta, però requereix també d'una renovació. I hi ha alguns aspectes que fem de la necessitat virtut, com per exemple que hi hagi aparcaments a la mateixa línia de platja. Això no és presentable, això és una solució, un pedaç per un moment determinat, cosa que ens podria semblar bé en el passat, però han passat molts i molts anys i cal, doncs, acometre tota una sèrie de decisions que, com deia abans, es van deixant d'administració en administració i el temps va passant. I com aquesta, doncs, també parlàvem abans del tema, el tema dels aparcaments, cal un enfoc nou en el món turístic, de promoció econòmica i turística del poble. Palamós és un poble, doncs, que té unes, com deia abans, unes grans virtuts, té una matèria prima excepcional, però no sempre l'hem sabut treballar de la millor manera. I en aquest estiu passat, per exemple, en la qüestió turística, que té una importància cabdal en el poble, doncs ens hem adonat, quan hi ha externalitats que afecten, doncs, els països del Mediterrà, com per exemple molta calor al nord d'Europa, o que molts turistes comencen a retornar al nord de l'Àfrica, doncs aquí ho patim d'una manera o d'una altra. Calen administracions que, evidentment, no facin negoci, però sí que ajudin aquelles persones que volen endavant projectes pel poble.
És a dir,
projectes que són molt legítims i, evidentment, doncs, que aporten un valor afegit important als nostres ciutadans.
És a dir, que la valoració d'aquests anys de govern amb Lluís Puig són bastant negatives.
Aviam, en Lluís Puig, que és una persona que conec i aprecio molt, crec que és una bona persona, crec que és una persona decent, que és una persona que s'hi pot treballar, però crec que és una persona que no sempre ha estat recolzada en els moments que li ha tocat tirar endavant determinades coses. És una administració que no se la podrà acusar de malversaments ni de coses estranyes, només faltaria. Dit això, és una administració que sí se la pot titllar de poc innovadora i que ha fet aquella dita que comentàvem abans, de qui dia passa any empeny, i de tocar poques coses, i de que siguin els funcionaris els que portin una mica el timó de l'Ajuntament, o excessivament el timó de l'Ajuntament, i no és una crítica als funcionaris, és una crítica als polítics. Ha fet una mica aquesta la seva pràctica política, amb la qual cosa han fet de la inacció el seu gran atribut polític. I això té un perjudici pel poble.
Sí, clar, el govern s'ha constituït per Esquerra Republicana i Convergència i Unió, però vostès del PDeCAT... Vostès del PDeCAT...
Jo no sóc del PDeCAT.
No, doncs això teníem entès. Que estava com a cap de llista de la província.
No, jo havia estat en el PDeCAT en el passat, jo havia estat a Convergència i tinc, sobretot de Convergència, doncs, una molt bona experiència, però jo no formo part del PDeCAT ni sóc militant del PDeCAT.
Bé, aquí teníem que era del PDeCAT, era, ara ja no, però aquesta ha sigut la idea de crear Ara Palamós per poder combatre la inactivitat política del govern de Lluís Puig?
És una de les principals raons. També deixi'm que li digui una cosa amb la referència que ha fet vostè al PDeCAT i a Convergència. Aquí a Palamós hi ha un decalatge importantíssim entre els resultats electorals de la marca PDeCAT-Convergència a les eleccions municipals, que en els llustres acostumen a ser força dolents o molt dolents com a les últimes eleccions, i els resultats que obté el PDeCAT o Convergència en la forma que es presenti, Junts pel Catalunya, Junts pel Sí, etcètera, etcètera, en les eleccions, ja sigui catalanes o espanyoles. Amb la qual cosa aquí hem detectat un problema local. D'aquí que una part dels nostres simpatitzants, col·laboradors de Palamós Futur, de Demòcrates i d'Ara Palamós, que en definitiva és la confluència, com molt bé explicàveu, entenem que el problema no és la ideologia i la forma de ser històrica de Convergència i Unió o la proposta política de Convergència i Unió, però sí determinades actuacions polítiques que s'han produït en el nostre poble. A partir d'aquí creiem que hi ha un nucli central a Palamós d'un 70-80% de la població que pot ser perfectament vàlida o comprensible el discurs històric de Convergència i Unió i el discurs que pot fer Ara Palamós, que és un discurs central, transversal, on hi queden persones d'ideologies plurals, sempre, això sí, moderades. en benefici del poble i, lògicament, treballant des del poble.
És a dir, ompliran l'espai del PDeCAT o Convergència en els seus temps?
Omplirem l'espai transversal i central del catalanisme que avui en dia doncs, és ocupat per diferents formacions. I no és d'estranyar que, per exemple, en Lluís Puig, a les darreres eleccions, preveient o veient el poble que la proposta política de Convergència i Unió era d'un nivell d'intensitat notablement baix, doncs moltíssima gent convergent de tota la vida de Palamós va votar per una opció com era la d'Esquerra Republicana, que probablement és el partit més proper als posicionaments de Convergència. A partir d'aquí nosaltres volem arribar a tothom. No farem un discurs només per una part del poble, encara que pugui ser majoritària. Farem un discurs pels palamosins, perquè el que ens interessa, més enllà de contingències externes, és millorar el poble, treballar pel poble, fer un projecte engrescador i il·lusionador i que realment es comenci a treballar des del primer dia amb una bona conducció política des dels òrgans polítics de l'Ajuntament i amb una perfecta sintonia amb els funcionaris, perquè entre tots hem de tirar endavant el projecte del poble.
Són una candidatura independentista, preveuen unions electorals amb altres partits sobiranistes, per exemple, un tripartit al govern amb Esquerra, CiU i ara PDeCAT i ara Palamós?
Preveiem, evidentment, o més que preveiem, prioritzem una unitat d'acció sobiranista / independentista. Òbviament, som amb això ho tenim claríssim, la nostra llista. Nosaltres no som un partit polític, però sí que és una llista que, més enllà de la nostra, si em permeteu la paraula, obsessió positiva pel poble, tenim doncs, una filiació claríssima envers el nostre país. A partir d'aquí creiem que les forces autodeterministes són les forces que coneixen més i s'estimen més el nostre territori. Prioritzarem, evidentment, una unitat d'acció amb tots aquells que defensen que Catalunya és una nació i que Catalunya té dret a la seva autodeterminació. Crec que en aquest sentit, me puc equivocar, òbviament, però crec que en aquest sentit serem majoria en el consistori i jo crec que això facilitarà els pactes. Dit això, la CUP també és autodeterminista i també defensa segons quines coses que nosaltres podem defensar. Ara bé, veurem si amb determinades forces ens podem entendre, perquè el nostre posicionament és transversal, central, volem arribar a acords amb tothom. Ara bé, segons alguns acords que nosaltres entenem hipotequen el futur del poble, per exemple, citàveu el cas de la Pineda d'en Gori, nosaltres no ens hi prestarem, perquè el que no volem és prometre allò que no podem complir, i el que volem és parlar de realitats. I el poble es renovarà reformant-lo. No a partir de revolucions diàries que són com brindis al sol i que són, en el millor dels casos, com deia Josep Pla, poc d'encenalls.
Sí, abans ha comentat que per salvar la Pineda d'en Gori s'ha d'anar a cop de talonari, però, per exemple, la CUP suposa el polígon de la Pietat. Què faran des de Palamós? També s'hi oposaran? Votaran a favor?
Bé, matisem una cosa. La Pineda d'en Gori, jo hi vaig ser-hi, encara hi és. Hi ha una part, que és la part de darrere de la Pineda d'en Gori, que dona el que és el Camping Kings, que hi ha una urbanització, i aquesta urbanització, doncs, o l'aturem manu militari, cosa que no tenim competències, per cert, o l'aturem a base de talonari, cosa que no tenim diners, per cert, vagi per endavant. El tema de la Pietat, mireu, hi ha quelcom que passava en el passat que ens deia que pobles turístics com Palamós, per exemple, doncs no poden tenir determinats tipus d'indústria. Estem totalment d'acord. Val, perquè podria anar en detriment de la nostra promoció turística, de l'ecologia, del medi ambient, etc, etc, etc. Correcte. Ara bé, Palamós ha de tenir una proposta comercial i una proposta industrial. Entre altres coses, perquè si no la fem nosaltres, ens la faran. I de fet a Calonge, que té precisament una façana marítima també molt interessant, doncs ho té. I d'altres pobles del nostre entorn, com Palafrugell, també ho tenen. Palamós ha de fer un estudi seriós, gens esbiaixat ideològicament, o sigui, gens sectari ni dogmàtic, per veure si hi ha encara mercat pel nostre poble. Si veient que la Pietat, des de la Generalitat, ens diuen que allà no es pot fer aquesta ampliació pensada, doncs potser podem pensar en d'altres indrets de Palamós. Ara bé, ho torno a dir, és una qüestió comercial i és una qüestió de, d'un estudi de mercat. A partir d'aquí, si veiem que pot ser contraproduent tenir present que hi ha altres indrets molt propers al nostre, on ja hi ha una implantació industrial i que Palamós podria ser fins i tot contraproduent pels interessos del poble i el poble, perquè ja hi ha una part que està ocupada en zones molt properes a la nostra, doncs potser haurem de decidir doncs, que no ens interessa anar a buscar més sòl comercial, més sòl industrial. Ara bé, si veiem, fent un estudi seriós, de que Palamós pot tenir sòl industrial perquè hi ha una demanda, escolteu, el sòl industrial, primer, la Comissió Europea l'està reclamant, més indústria a Europa. Això de que només indústria al tercer món, això afortunadament ha passat a la història. Segon tema, l'ocupació industrial, com saben els treballadors de les indústries, genera més valor afegit i sous més competitius. Pot ser un pol d'atracció turística, pot ser un pol d'atracció empresarial, pot ser un benefici per als nostres restauradors del poble i per al comerç en general. Ja us he dit, nosaltres no som sectaris, nosaltres el que volem és el benefici del poble. I si el benefici del poble passa per en una zona allunyada del casc antic i de la zona marítima, doncs fer un estudi d'impacte ambiental i de cost-benefici industrial, evidentment nosaltres ho afavorirem, perquè volem el benefici del poble, no per altres coses.
Doncs moltes gràcies, Marc Gafarot, cap de llista de la nova llista Ara Palamós. Estarem pendents de les novetats de cara a les eleccions del maig del 2019.
Moltíssimes gràcies i ha estat un plaer parlar en directe per la vostra emissora.
Fins ara.
Molt agraït.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I seguim amb les notícies perquè ara hem d'anar a l'actualitat general, perquè tenim diferents novetats en relació al Partit Popular. El dirigent del Partit Popular, Pablo Casado, marca distàncies amb Cospedal i assegura que el seu únic compromís és amb els afiliats. En la mateixa compareixença, el president del PP acusa Pedro Sánchez de posar en dubte el poder judicial el dia abans que es presenti l'escrit d'acusació de la Fiscalia contra els polítics empresonats.
El president del PP, Pablo Casado, ha marcat distàncies amb María Dolores de Cospedal en ser preguntat per les converses en les quals l'exsecretària general del PP encarregava feines puntuals a l'excomissari José Manuel Villarejo.
Mi compromiso, mi único compromiso es con los afiliados que me eligieron presidente por primera vez por un proceso abierto de primarias. Y en ese caso, mi compromiso con ellos es de ejemplaridad, de transparencia y de rendición de cuentas. Y cualquier conducta que se aparte de esos tres preceptos contará con mi absoluto rechazo.
Respecte al president Pedro Sánchez, segons el dirigent del PP, diu que és gravíssim que l'executiu de Sánchez llanci missatges criticant la instrucció del jutge Pablo Llarena i es negui a veure els que ell considera criteris objectius de la Fiscalia per acusar del delicte de rebel·lió als polítics sobiranistes empresonats.
I protesta mundial dels treballadors de Google contra la reacció de l'empresa davant dels abusos sexuals. La mobilització s'ha convocat arran de la informació del New York Times, segons la qual Google va protegir executius acusats d'assetjament.
Segons el diari nord-americà, l'empresa va pagar 90 milions al creador d'Android quan el va acomiadar per una denúncia creïble arran d'una investigació interna per conducta sexual inapropiada. Les primeres protestes han tingut lloc a les oficines asiàtiques i han continuat a les europees, en ciutats com Londres, Berlín o Zúric, seguit dels Estats Units.
I el nou president del Brasil, Jair Bolsonaro, farà ministre de Justícia al jutge que va empresonar l'expresident Lula da Silva. El jutge federal Sergio Moro dirigirà una macrocartera que també inclourà seguretat pública i control de finances.
Segons el president ultra, la prioritat de Moro serà portar a terme una agenda anticorrupció i anticrim organitzat. Fa dos dies s'especulava que el ministeri serà el pas previ per a Sergio Moro abans d'accedir al Suprem, quan es jubili el proper magistrat.
Matís. Com cada divendres, saludem Albert Aparicio. Albert Aparicio, bon dia. Albert Aparicio.
Bon dia, Gerard, ens escoltes?
Bon dia.
Supermatí, bon dia. El despertador informatiu del Baix Empordà.
Comentàvem, Gerard?
Sí.
Aquesta setmana... Sí. Aquesta setmana, dèiem, comentarem temes de com ha estat aquest mes d'octubre, perquè segur que ho has notat, ha sigut un tema de conversa molt popular, la fred que ha fet els dies anteriors, i que ha estat un mes molt plujós. Sí, de fet s'han normalitzat ja una mica les temperatures, ja és un ambient de tardor i no d'hivern, que hem tingut un tastet d'hivern aquests darrers dies. Fins i tot hem tingut temperatures a l'interior de la comarca per sota de 5 graus, el qual no és típic d'un mes d'octubre. Així que farem una mica de balanç de com ha estat aquest mes.
Perfecte. Però abans d'analitzar què ha passat aquest darrer mes, ens pots fer 5 cèntims del temps que farà aquest cap de setmana, que al final és el que la gent li interessa. Haurem de tornar a agafar el paraigües?
Doncs en principi no. Sobretot dissabte serà una jornada força tranquil·la i hi haurà força sol, si bé aniran creixent alguns intervals de núvols al llarg del dia, però sobretot el matí de dissabte serà molt plàcid, esperem forces estones de sol. Diumenge ja hi haurà més nuvolositat, no s'esperen precipitacions generals, però sí que és cert que cap al final del dia poder s'escapa alguna gota, tot i que el que predominarà serà un ambient mig ennuvolat.
I com comentaves, aquest mes d'octubre ha estat meteorològicament molt entretingut. Tenim la sensació que ha plogut molt, no?
Doncs sí, l'octubre de fet va començar amb un episodi de tramuntana que el dia 1-2 ens va deixar cops de fins a 80 km per hora a la zona de la Tallada d'Empordà, va afectar menys la zona sud de la comarca, però el meteor protagonista ha estat la pluja, i és que entre els dies 7 i 10 ja vam tindre una primera tongada de precipitacions, més de 50 litres per metre quadrat a gran part de la comarca, van ser precipitacions extenses, i el dia 9, per exemple, vam tindre tempestes fortes que va acumular el gruix d'aquestes precipitacions a alguns llocs amb més de 40 litres.
Home, podríem dir que el meteor protagonista va ser les restes de l'ex-huracà Leslie, que també va portar molta pluja, no?
Efectivament, això va ser un fet una mica insòlid, perquè ens va arribar gairebé en forma d'huracà a la zona de la península, i tot i que a nosaltres ens va afectar com a un cicló post-tropical, ens va portar una nova tongada de precipitacions, que altre cop va fer que tinguéssim molts dies de precipitació. En general ens va afectar precipitació feble, però per exemple a Palafrugell, municipi del qual soc observador, durant 7 dies consecutius vam enregistrar precipitació, una mica més, una mica menys. El dia 14 va ser el pic, que és quan va acabar d'arribar, amb valors a alguns llocs propers a 40 litres per metre quadrat. A finals d'aquest mes vam tindre una altra sorpresa, que va ser l'entrada d'un aire fred polar, que va ser dels més primerencs, dels que ha arribat més aviat dels darrers anys, que ens va tornar a portar un nou episodi de pluges.
Però realment ha plogut molt aquest mes. És normal que plogui tant o és una cosa extraordinària?
Bé, és cert que ha plogut molt. També és cert que venim d'un any molt sec, l'any anterior. El 2017 va ser nefast en quant a precipitació i només va ploure entre el 30-50% del que acostuma a ploure al Baix Empordà. Per altra banda, no el qualificaria com a excepcional, tot i que hem tingut valors molt alts, per exemple, Esclanyà 190 litres, Palafrugell més de 190 litres, a l'Estartit 166 litres per metre quadrat. Hi ha gent que comença a comparar, hem d'esperar tindre el balanç oficial que pugui fer el servei meteorològic, hi ha gent que comença a comparar amb l'any 94. L'any 94, però, van ser precipitacions caigudes amb molta violència, molt de cop. Per exemple, a l'Estartit hi ha el rècord que van caure més de 217 litres en només 24 hores. Per tant, no és un episodi excepcional, ja acostuma a ploure molt al mes d'octubre i novembre fins i tot, però sí que és cert que segurament el balanç que tindrem serà de precipitació per sobre de la mitjana.
Déu-n'hi-do quanta aigua. Però de cara al mes que acabem d'encetar, és a dir, novembre, existeix algun tipus de pronòstic per poder saber com serà aquest mes, si continuarem parlant de nous episodis de pluja o alguna altra erupció d'aire fred polar, ja que ens hem de preparar?
Doncs es fa difícil de dir, perquè quan mirem com serà el mes següent ja no estem fent un pronòstic meteorològic, sinó un pronòstic climatològic. Llavors, l'organisme que està més avançat i tot i així tenen models experimentals són els americans, l'Agència dels Oceans i de l'Atmosfera nord-americana, i que fa models pres a nivell de tot el món. Llavors, en aquest cas, Catalunya queda com un píxel, llavors és molt difícil poder dir una zona més concreta com l'Empordà com serà un mes o un altre. De totes maneres, és interessant que aquests models ens mostren que, en principi, segons la NOAA, publica que el mes de novembre serà normal, és a dir, farà el temps, o la mitjana que obtindrem serà a l'esperada, pel que fa tant a precipitació com a temperatura. Això sí, el que destaquen és una anomalia positiva, és a dir, valors més alts del que es calbria esperar, pel que fa a la temperatura del mar Mediterrani. I és que encara està força, força alta, sobretot pel que fa valors respecte a la mitjana de l'any 80 a l'any 2000. Com comentàvem, es fa molt difícil poder preveure a nivell del Baix Empordà com serà un mes, però sí que és cert que hi ha altres institucions que comencen a elaborar pronòstics a mitjà termini. Una altra manera de fer aquests pronòstics és, en lloc de dir com serà el mes següent, dibuixen una tendència a partir de com ha acabat aquest mes per dir com seran els següents 3 mesos, i fan un pack que així s'acuren una mica en salut per si algun mes no els hi surt com preveuen.
Bé, doncs haurem de seguir esperant durant aquest mes de novembre que queda, que comença ara amb una mica de la fred que hi havia fins ara, no?
Sí, de moment el que sí que podem dir és que la setmana que ve tornarà a ser una mica moguda. No tota la setmana, però sí que sembla que a partir de dimarts podem tindre un altre front amb una massa una mica més freda associada i ens portarà novament precipitacions. I de cara a... Això ja seria una mica de ciència-ficció, o ciència futurística, perquè parlar de 15 dies endavant no és molt fiable. Però sembla que d'aquí 15 dies podríem tindre una altra irrupció d'aire fred, però ja ho anirem seguint.
Bueno, doncs haurem d'estar pendents d'aquesta previsió meteorològica. Albert Aparicio, moltes gràcies.
Gràcies, Gerard. Bon cap de setmana.
Igualment.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I avui us proposem visitar el castell de Benidorm, i ens de Castell d'Aro, on hi tenen lloc dues exposicions. Martí Seguer, bon dia.
Sí, la del pintor català Joan Raset, que sempre ha sabut compaginar bellesa amb espontaneïtat, donant com a resultat una pintura figurativa, expressionista o postimpressionista, en la que la figura femenina, els jardins o les ciutats que ha visitat són l'eix principal. La pintura de Raset comparteix espai amb la selecció d'escultures de Vincenzo Carminati, prestigiós arquitecte italià, molt vinculat al municipi de Castell-Platja d'Aro, que ens va deixar l'any 2015. Per cert, a les 11 del matí, a la 1, a les 5 i a les 8 de la tarda, hi teniu una visita guiada.
I el dissabte 11 del... I dissabte a les 11 del matí, als Jardins de Cap Roig, teniu la ruta Josep Pla.
La Fundació Josep Pla ha preparat un itinerari per tal de conèixer alguns dels racons i indrets empordanesos més representatius de la literatura de l'escriptor. Com descriu el mateix Pla, perspectiva esglaonada de boixos i xiprers sobre un paisatge de mar realitzada amb una agudíssima comprensió de la geografia romàntica.
També dissabte, Santa Cristina d'Aro, la colla de Carnaval Les Castanyes Voladores organitza la 6a edició de la Castanyada versus Halloween.
La festa comença a la plaça Valdir i Reixac a 5:45 de la tarda amb la castanyada. A les 7 començarà la rua que portarà els més menuts disfressats de castanyeres, bruixes i monstres a diferents punts per tal que puguin trucar a les cases dels veïns i veïnes entonant la frase broma o regal, tot esperant una recompensa en forma de dolç.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va aprofitar
la visita de Sant Antoni i ha donat llum verda definitiva al projecte.
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonja comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
I seguim repassant les notícies del Baix Empordà, ara en directe a Ràdio Capital de l'Empordà.
Polítics. Maria José Segarra, la fiscal en cap de l'Estat, probablement els acusi de rebel·lió, però oficialment encara no se sap res. A partir de la setmana que ve, la trobada setmanal en suport a l'exconsellera empresonada al centre penitenciari de Figueres es farà els divendres, tal i com han anunciat els CDRs que la coordinen. I a la Bisbal, on l'aigua és un dels conflictes més oberts al municipi, doncs sembla que govern i oposició acosten posicions sobre l'aigua. Vot majoritari a favor de la moció d'independents per la Bisbal PSC, que demanava la integració del municipi en l'Associació de Municipis per l'Aigua Pública. I ens quedem a la Bisbal perquè aquest dissabte passat la policia local va actuar conjuntament amb els Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal per realitzar un servei que va culminar amb dues detencions. Són acusades aquestes persones d'un delicte de robatori amb força a la deixalleria municipal. L'Ajuntament de Sant Feliu porta al jutjat contenciós la resolució sobre el preu d'una expropiació d'un terreny del passeig Rius i Calvet. Va passar aquest dimarts. Neguita Palamós, Calonja i Sant Antoni i Villobrega perquè el nou contracte del transport públic que volen fer plegats podria tenir un cost molt més elevat del que esperaven. Mentre els consistoris continuen treballant en el nou contracte que no es podrà licitar fins al 3 de juny del 2019, la Generalitat podria decidir que el lot del servei quedés separat en dos contractes de manera que la despesa seria doble. I ja ha començat el desmuntatge previ a l'enderroc del Magic Park, l'espai emblemàtic de Platja d'Aro. Els nous propietaris estan a l'espera dels permisos per poder retirar l'uralita que queda a la construcció. I a Begur ja està tot a punt per la nit dels amants del cinema 2018. La temporada començarà dia 2, avui, amb la projecció de First Man, una pel·lícula dirigida per Damien Chazelle, a les 10 de la nit.
Del resum informatiu amb Eugènia Güell de les notícies més importants de Ràdio Capital. És moment de saber l'últim abans de la previsió del temps de cara a aquest divendres 2 de novembre.
Avui tindrem un dia amb cel variable, amb estones de més sol i clarianes i altres de nuvolositat més compacta. La temperatura no presentarà gaires canvis respecte a ahir, amb una mínima al voltant dels 6 graus i una temperatura màxima de fins a 16 graus. Entre aquesta tarda i demà al matí, el vent bufarà de component nord, amb força entre feble i moderada, amb alguna ratxa que pot ser més forta a la zona costanera. Pel cap de setmana, continuarem parlant de cel variable, amb més sol dissabte al matí i més nuvolositat cap al diumenge.
I moltes gràcies per tots els que ens heu escoltat. Això ha sigut el Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM a Costa Brava i Ràdio Bisbal. Gràcies a Miquel 40, Juli Pedrero, Toni Celles, Dani Cortés, Martí Seguer, Marc Lapés